Creí, estaba en shock totalmente. Me siento como que, como si hubiera yo ayudado a mucha gente a tener una ayuda económica y no sé, me siento muy bien.
Amb aquesta informació s'hauran fet idò les 10 i 4 minuts. Vos deixem ara amb el programa Entre avui i demà amb Araceli Bosch.
Més informació a ib3notícies.com. Betres Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts. Diuen els analistes polítics que els resultats de les eleccions a Extremadura són el mirall del que passarà a Aragó dia 8 de febrer i del que passarà a Espanya en el moment en què Pedro Sánchez convoqui eleccions. Caiguda en picat del PSOE, manteniment o lleuger augment del PP, augment de Vox, sigui qui sigui el candidat i sense que afectin les punyalades que es donen entre ells, i augment de l'esquerra del PSOE. Els partits tenen els resultats electorals com un mirall per decidir la seva estratègia i és probable que tots pensin que ja està bé així, que ho fan bé, que van bé. Això deu passar perquè el mirall no ens torna la imatge real, sinó una versió simètrica a l'enrevés. Fins i tot diuen que ens veiem millor en el mirall, jugades del nostre cervell i del nostre ego.
Soc davant del mirall, me miri i no me trob enlloc, per molt que jo cerc. Tot se veu molt poc clar, no sé si és esbar que fa que tot estigui difós. M'he perdut.
Nosaltres ens trobem aquí cada dia dilluns a divendres i Betres Ràdio des de les 10 fins a les 11 del vespre amb una paraula polisèmica i la d'avui és mirall, una paraula que ens remata la imatge que veiem cada de matí, per exemple, però darrere aquest gest quotidià de mirar-nos en un mirall hi ha anys de ciència, d'òptica i de preguntes sobre la llum i la percepció. Però necessitem algú que en sàpiga, algú com Antoni Amengual Colom, que és professor de física aplicada, autor de llibre sobre física, per entendre què és realment un mirall i per què mos segueix fascinant tant a científics com a filòsofs com a artistes. Toni, benvingut entre avui i demà, com està?
Hola, com està? Molt bé, gràcies per convidar-me.
Gràcies per ser-hi. Avui que xerram de mirall, anem a posar-li ciència des del punt de vista de la física, que és exactament un mirall.
Bé, un mirall és una superfície llisa a nivell microscòpic que reflecteix la llum sense dispersar-la, de manera que forma imatges nítides. Uh-huh. Un mirall natural és la superfície d'una massa d'aigua en calma. Però una pedra, una placa metàl·lica ben polides, també poden formar imatges nítides. Això s'ha trobat a jaciments arqueològics.
Sí.
Però miralls milloraren al segle XIX, quan es fabricaren amb una capa fina de plata dipositada sobre una superfície. Uh-huh. Ara, actualment, a vegades fa la capa d'alumini més econòmic, i en el mirall de casa el que fan és posar una capa de vidre per protegir la capa reflectora.
Uh-huh. I així mos podem veure, i així saben si anem ben pentinats i si duim la cara bruta o no. I jo ara jugava un poc amb l'imatge que mos torna el mirall. Perquè els miralls podríem dir que inverteixen la imatge lateralment, però no de dalt a baix.
No, a veure, el mirall pareix que inverteixen dreta i esquerra, però realment no fan aquesta inversió. A veure, un mirall pareix que inverteix el costat perquè la imatge es percep com si hi hagués una persona que està davant nostre. Si una persona davant un mirall aixeca la mà dreta, veurà que la imatge aixeca la mà del costat dret del mirall. Però aquesta mà seria la mà esquerra d'una persona que tinguessin davant.
Uh-huh.
Per això em sembla que la imatge té la dreta i l'esquerra invertides, però no hi ha una inversió real.
Val. Val, val, ja ho entenc. I tots els miralls són iguals, Toni, o tenim diferències segons si el mirall és pla, és còncav, és convex?
Anem a veure, el fonament físic de la reflexió de la llum en una superfície metàl·lica és el mateix. Mm. Però sí que la forma del mirall condiciona com a imatge. Per exemple, una cuera o un corot ben polit pot servir de mirall. Això ho poden tenir a mà. Així ens apostem i mirant per la banda còncava de la cuera o el corot, la banda còncava, sí, la banda que s'usa per contenir la sopa, diguem,
sí, sí,
ens veurem cap per avall.
Mm.
Si mirant per la banda convexa, ens veurem cap per amunt.
Mm-hmm.
Els miralls convexos, per exemple, tenen un camp de visió més ample. Per això un mirall convex s'usa en el cantó d'algun carrer, perquè els conductors mirin si venen cotxe o ja van d'avançar.
Mm.
Però, per exemple, en usos com els telescopis s'ha d'usar necessàriament un mirall còncau, no serveix un mirall convex.
Mm-hmm. Ara xerraves de telescopis i feies menció abans de la prehistòria. Tenim uns miralls que han estat claus en el desenvolupament de la ciència. Avui quins usos tenen en camps com l'astronomia, o com la medicina, o la tecnologia en general?
Començant per astronomia, per exemple.
Mm.
Els primers telescopis usaven lents. A Galileu se'n va construir un després de tenir notícia d'aquest instrument.
Mm.
I fa que és la famosa observació astronòmica de l'any 1609. Però els telescopis amb lents tenen diversos problemes, amb, per exemple, amb els colors, i especialment quan volien aconseguir un augment gran.
Mm.
I això queda resolt uns 60 anys després del telescopi de Galileu, quan Isaac Newton va inventar un telescopi usant un mirall còncau.
Uh-huh.
I des de llavors, el mirall còncau s'usa per fer millors telescopis.
Uh-huh.
Per exemple, el gran telescopi de Canaris té un reflector de quasi 10 metres i mig de diàmetre.
Uh-huh.
Ara bé, normalment aquests miralls grans estan fets de parts, perquè no es poden construir d'una sola peça tan gran.
Uh-huh.
I ara el telescopi espacial James Webb, que té miralls que completen un reflector de quasi 6 metres i mig, és que tampoc s'haguessin pogut exportar sense l'espai. Per tant, miralls en els telescopis han estat clau per moltes coses, i per exemple, per poder veure lluny i descobrir que on semblava que no, firmament no hi havia res, està per les galàxies. Això uh-huh. van ser imatges espectaculars.
Sí.
Per escurçar un poc en medicina, els odontòlegs a vegades usen miralls per explorar les dents, i amb oftalmologia també s'usen molt de miralls en els instruments. I en el cas que m'has comentat també de tecnologia,
mm.
jo crec que aquí hi ha un cas que és clau. És que un mirall còncau i un mirall pla semitransparent eren la part fonamental del primer dispositiu làser que s'inventà.
Mm.
I això tot sol crec que ja és una gran contribució del mirall de la tecnologia.
I tant. I doncs ja veiem l'importància del mirall també en l'evolució humana i de la ciència. I també, jo deia en el començament, també se parla molt de la percepció òptica, per exemple, se xerra molt de la percepció. Ben realment que hi ha davant el mirall, o és el nostre cervellet que ho construeix?
Tot el que veiem és una construcció del cervell,
sí,
realment tot.
Mm.
Per començar, la imatge que forma el cristal·lí de suïs sobre la retina està cap per avall.
Mm, cert.
I, per tant, ja és una mostra de que el cervell és qui interpreta les imatges. En el cas d'un mirall, el mirall és simplement el que canvia la direcció de la llum. Part de la llum que li arriba, se reflecteix i mos torna cap en els ulls.
Mm.
I en altres, a física, parlant d'imatges virtuals, quan sembla que la llum ve d'un lloc interpretant que ja hi ha un objecte, i en realitat no és.
Mm-hmm.
Un mirall, precisament, crea una imatge d'aquest tipus virtual. Però, per exemple, una lupa també crea una imatge virtual. En la lupa, com que la imatge és molt ampliada, segurament tenim més consciència de que no s'ha materialitzat un objecte més gran a l'altra banda de la lent.
Mm.
I, en canvi, amb un mirall et serveix per ser una realitat de la mateixa mida, que no està físicament allà on ens sembla que està, i això ens pot cansar aquesta sensació diferent.
Yeah.
Però, al final, tot és una construcció del cervell.
I doncs sí, i sentint el professor Antoni Mangual, també crec que els miralls tenen una forta càrrega simbòlica. Hi ha identitat, hi ha aparença, no sé, hi ha dobles mirades. La ciència pot dialogar amb aquestes lectures més filosòfiques, Toni?
Segur que sí, segur que sí. Altra cosa és que sigui jo qui sàpiga fer aquest diàleg. Històricament, el pensament filosòfic han contribuït a avançar matemàtics i, per tant, en els avanços de física i la ciència en general. Parlant de miralls, l'enfocament filosòfic racionalista de Descartes es considera que va ser clau per conduir el treball d'òptica cap a un tractament formal, matemàtic. I, de fet, unes equacions matemàtiques que descriuen la formació d'imatges pel mirall és del seu nom. Són les equacions de Descartes. Mm. Per tant, sí que hi ha una relació entre filosofia i ciència, perquè a vegades la idea filosòfica condueix a l'autor cap a concrecions matemàtiques o científiques.
Sí, sí. I avui nosaltres xerram de mirall i de física amb el professor Antoni Mengual Colom. I per acabar, Toni, si hagués de resumir com us ensenya un mirall, no només com a física, sinó com a ciutadà, en el nostre dia a dia, com us ensenya un mirall, què diria?
Bé, aquí crec que diria el que sé que diuen altres. Uns diuen que la vida és com un mirall, perquè et sorriurà si el mirat somrient. I no sé quin físic digué que un mirall mostra la simetria d'una llei senzilla de la física per matins, el que mostren és la simetria de les cambuïdes que veus. Cert humor el va acertar, crec.
I de mirall, i sempre deim aquí que una paraula mos du a universos i a mons totalment diferents de la definició del diccionari, i aquesta paraula n'és un bon exemple. Antoni Mengual Colom, professor de física aplicada, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres aquesta estona.
Un plaer.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Mabel, dejo el bolso con unas amigas y salió a bailar. Las luces violetas la protegían, mintió la edad. Cruzando la pista vacía y lo abrazó. Sonaban las lentas, lo permitían, y la música siguió y la pista se llenó.
I pot passar que ens mirem en el mirall i que no ens reconeguem, o que projectem en altres persones el que no ens agrada de nosaltres mateixos. Diríeu que vos coneixeu prou o que esteu en el camí del coneixement?
Club de Salinas, los comentarios de rigor y la mano en la espalda.
Alejandra Llamas és escriptora, és autora de El arte de conocerte, d'editorial Grijalbo, i ja la podem saludar. Benvinguda, bienvenida a IB3 Radio. Alejandra, com estàs?
Encantada de estar aquí hoy contigo y con todo tu auditorio.
Y nosotros de tenerte. Mira, déjame que te cuente muy brevemente la dinámica de este programa. Nosotros escogemos cada día una palabra polisémica diferente, es decir, una palabra con muchos significados, y la tratamos desde sus diferentes acepciones con entrevistas breves. Hoy, entre otras personas, hablamos contigo. Y lo maravilloso de cada palabra es que cuando la hacemos nuestra, cada persona le aporta un significado que va mucho más allá del diccionario. Y nosotros hemos pensado que Alejandra Llamas estaba muy bien dentro de la palabra espejo. No sé si te gusta.
Me fascina.
¿Qué te evoca la palabra espejo?
Bueno, es que la vida en sí es un espejo. Creemos que estamos viendo algo separado de nosotros, que el mundo fuera pareciera que no tuviera relación absoluta con nosotros en muchas ocasiones, pero es que en verdad la vida es un reflejo de lo que llevamos dentro. Vemos nuestros pensamientos afuera, vemos nuestras creencias afuera, nos vemos a nosotros mismos plasmados en otras personas, en circunstancias, pero es como una ilusión óptica, porque en algún momento de esa transición nos separamos de ello y reaccionamos ante nosotros mismos. O sea que proyectamos, percibimos y reforzamos. Uh-huh. Y eso en sí es un espejo.
Ya. Sí, sí, totalmente. Sí, sí.
Pero muchas veces reaccionamos, atacamos y nos defendemos de lo que creemos que está fuera y al final somos nosotros mismos.
L'arte de conocerte és el llibre que ha escrit Alejandra Llamas, en qui avui xerram. Ella parla i ensenya d'autoconeixement com a camí de transformació, com a camí de creixement. Alejandra, el objetivo de tu libro o de tus enseñanzas, no sé si es que nos guste también lo que vemos en el espejo.
Creo que muchos de nosotros no nos gusta lo que vemos en el espejo, estamos incómodos con nosotros mismos, vivimos muchas veces altamente decepcionados, aparentemente de los resultados de nuestra vida o de nuestras relaciones o de nuestras expectativas. Yo creo que estamos en un condicionamiento mental en donde la autodecepción y la autotraición, digamos, es una manera frecuente de vivir y no nos ponemos a nosotros mismos en la ecuación. No entendemos dónde está esa participación en donde nos ponemos en esa trampa donde no logramos conectar con la vida.
¿Y tú dónde pones más el foco, entonces? ¿En la aceptación o en el cambio? ¿En la aceptación de uno mismo, del entorno, o en el cambio de uno mismo y del entorno?
Mira, creo que van un poco de la mano. Creo que la aceptación es la puerta a la liberación. La aceptación es ese gran trampolín que nos puede llevar a diferentes estados de conciencia, digamos, la paz, el amor, la gratitud. Y es que mientras que no aceptamos, rechazamos. Y mientras que rechazamos, estamos a la defensiva de la vida. No nos permitimos ser movidos por la vida, aprender de ella, desenvolvernos de diferentes maneras. Y una vez que hemos aceptado, se integra el ser humano, se hace un nuevo reconocimiento, nos vemos dentro de la ecuación. Y en esa aceptación, entonces podemos cambiar de comportamientos, de lenguaje, hacer giros, movernos del lugar, replantearnos. Entonces, creo que hay una conexión innata, pero empieza con la aceptación.
Ya, y para eso tenemos que conocernos, y tú has titulado el libro El arte de conocerte, porque es un arte conocernos.
Creo que es un arte porque pocos de nosotros nos atrevemos a hacerlo realmente, a ser brutalmente honestos con nosotros mismos. Requiere de humildad, requiere de compasión, requiere de ternura, requiere de ceder el paso, requiere de estar abiertos a ser cuestionados, a recibir crítica, a lo mejor a veces de... pues no sé, de rendirnos ante lo que hemos luchado, ante lo que hemos creído como la verdad y lo hemos defendido. Creo que es de valientes y por eso creo que eso es un arte verdaderamente. Las personas que se sientan a conocerse, a hacerse preguntas importantes, a desdoblarse en la vida, yo respeto mucho al ser humano que viene a esta vida y se permite ser transformado y ser vivido por la sabiduría que vive en cada uno de nosotros.
¿Conocernos, cambiar, con qué objetivo?
Pues yo creo que para mí, después de casi 30 años en esta carrera, en este camino muy personal y muy íntimo, el objetivo ha sido volverme más amorosa conmigo, con la vida, y convertirme en un ser más fácil también a quien amar, un ser que tenga el perdón mucho más pues como una práctica, como algo que tiene ahí cerca de su mano, y finalmente yo creo que para mis hijos, para mi compañero de vida, para mis experiencias de vida, creo que cuando tengo el amor y la paz mucho más cerca como respuesta, todo se hace más dócil y se hace más legítimo.
Y dirías que es una búsqueda universal, porque leía que Alejandra Llamas ha vendido 1 millón de ejemplares en Estados Unidos del arte de conocerte. Yo digo, esto es que ha dado con la tecla, ¿no? De lo que buscan 1 millón de personas en este país. No sé si es una búsqueda universal, da igual dónde estemos, qué educación hayamos recibido, que más o menos todos queremos lo mismo.
Sí, yo creo que llevamos ya muchos años, si no es que siglos, par de ellos, muy adoctrinados por el miedo, por la ignorancia, viviendo a la defensiva en comparación. Esto ha vuelto el mundo un mundo pues inclinado hacia muchas veces hacia el materialismo, hacia un vacío autogenerado. Y creo que estamos en un punto nodal en nuestra evolución humana, colectiva, de movernos más a lo básico, de hacernos preguntas importantes, de generar los vínculos que realmente estamos buscando, pero que ya viven en nosotros. Entonces a mí me encanta cambiar, hablando de palabras, esta palabra de búsqueda por encuentro, porque aquello que creemos que estamos buscando ya vive dentro de nosotros. Entonces permitir ese encuentro innato por una sencillez que lo contiene todo.
Me gusta la idea de cambiar búsqueda por encuentro. Y te oigo hablar y pienso, ostras, necesito tiempo para hacerme todas estas preguntas. Y si ves hoy mi agenda, y me imagino que la tuya también, asusta un poco. Hay mucho ruido a nuestro alrededor para pararnos, para hacernos esas preguntas, para pensar, ¿no?
Sí, y mira que me parece muy interesante lo que dices. Yo publiqué este libro por primera vez en Estados Unidos y lo dejé, lo publiqué, lo escribí con mucha honestidad. En este libro está además excelentemente bien editado por mi editorial, por Penguin Random House. Y es un libro que contiene 15 años de todo lo que a mí me ha funcionado en función de maestros, tecnología de pensamiento, ciencia, biología. Es un libro que es puro y está centrado en nada mágico, ni místico, ni misterioso, sino que en mucha ciencia. Y yo creo que eso es lo que hizo mucho eco con el lector, porque es un libro para escépticos, es un libro muy práctico. Y es un libro que le abra a todas las personas, porque no tiene un sistema de creencias, no amenaza. Es un libro que te apunta a ti, que te invita a conocerte a ti, que respeta tu vida, tu religión, tu manera de vivir. Simplemente hace que toda tu vida se vuelva más rica, la que tú decidas vivir. Te llama a tus propios sueños. Entonces creo que es un libro que cada lector puede hacer muy personal. Y sí creo que conectó con 1 millón de lectores. Eso me pareció increíble, porque en el momento en que eso estaba sucediendo, yo publiqué el libro, la verdad que honestamente, entregando lo mejor de mí en ese libro, lo que realmente a mí era lo que me había impactado en 15 años, un poco haciéndole la tarea al lector de que yo le he dedicado mi vida a esto. Y me regresé a mi vida porque yo tenía un centro de yoga, un centro de crecimiento personal, estaba muy dedicado a la meditación. Y cuando volví a la casa editorial, que me pidieron un siguiente libro, ellos me dieron la sorpresa de que el libro llevaba todo, no sé cuántos meses en top ventas el libro, ¿no? Hasta conquistar 1 millón de libros de ventas. Y la verdad es que yo no lo escribí con esa intención, pero me di cuenta que mucho de lo que yo había trabajado durante estos 15 años era algo que hacía eco con tantas personas. Y esto me hizo sentirme hermana de la humanidad. Y eso fue muy bonito, porque lejos de sentir como un orgullo del ego, lo que sentí fue una conexión hermanal con los seres humanos que a veces vemos ajenos a nosotros y que en verdad estamos en caminos muy paralelos.
Sí, y al final hay valores universales que solo rascando un poquito, y tú lo has hecho y lo has explicado muy bien, nos conecta con 1 millón y con muchas más personas. Alejandra Llamas, nos has dado muchas pistas, pero para terminar ya esta charla, te quería preguntar qué es para ti una vida plena, si hay una definición que nos pueda valer a todos.
A mí me encanta, hablando de palabras, la palabra satisfecho. Estar satisfecho es estar uno a uno con la vida. O sea, todo bien, no me debes nada, no te debo nada. Y eso no lo da el perdón. Yo todas las noches me acuesto y perdono todo. Perdono mis juicios, perdono lo que pensé, perdono el día, como un proceso de limpieza, de purificar, de soltar a otros seres humanos, de soltar cualquier reclamo personal. Y eso me lleva a esta satisfacción. Y cuando estás satisfecho, estás en un estado de conciencia de plenitud. Porque estás bien, estás recibiendo lo que estés viviendo. Aunque estés acompañando a un ser humano que adoras y que esté pasando por una enfermedad, aunque estés transicionando la muerte de alguien querido, aunque estés en movimientos, aunque las cosas a lo mejor ese día no hayan salido como deseabas, pero si en la noche como que te lo cancelas, te pones en este 0-0, en este lugar de satisfacción y de decir, mañana es un día nuevo, hay nuevas posibilidades, pero amanezco libre, amanezco puro, amanezco pleno, ese día sé que me conecto con nueva sabiduría, nuevas posibilidades, y que permito que eso a lo que me resistí a lo mejor en un instante, lo pueda ver como una oportunidad de crecimiento. Y eso creo que es muy puro y muy poderoso.
I o sigui, aquesta xerrada vos ha passat volant, com a mi, o de saber que en Alejandra Llamas ha escrit El arte de conocerte, para conquistar tu vida debes saber quién eres. I avui n'hem fet 5 cèntims amb ella. Alejandra, muchas gracias por este ratito con los oyentes de IB3 Radio, de Baleares y más allá, porque al final nos podemos también conectar con todo el mundo a través de internet. Muchas gracias, y mucha suerte.
Muchísimas gracias a ti, les deseo todo lo mejor y que tengan un año venidero maravilloso. La multitud, la luna de espejos giraba en el aire y la música ayudó, vio la pista oscurecer. Cuerpo recostándose en él, Mabel dudó, pero no movió la mejilla y besó también, fingiendo saber mientras aprendía, y la música cambió y la pista despertándose. Y aquel perfume nuevo en la piel,
viu el Nadal més màgic a IB3.
Mans que cuiden, que sembren i que preparen cada infusió. Persones que a través de la feina treballen i cuiden la seva salut mental. Allà on siguis, sempre hi ha un moment T'Estim. T'Estim, infusions ecològiques fetes a Mallorca amb amor, per viure moments que et fan bé. T'Estim-Mallorca.com.
Entre avui i demà, paraules de pel·lícula, amb Toni Camps, l'home més cinèfil que coneixem. Prepareu les crispetes, que comencem!
Toni Camps, benvingut a casa teva, com estàs?
Aquí, mirant-me. Mirant-mos.
Tu mira. Ets una persona que de matí se mira molt en el mirall.
Saps què passa? Que jo el primer que faig quan me fico dins els banyos de matí és entrar dins la dutxa. I quan surt de la dutxa, el mirall està tot entelat. De fet, l'he de fer net per poder-me afaitar, perquè si no, no me veig. No som des que se miren el mirall. De fet, quan fa estona que de sobte te mires, dius... Totes aquestes rues noves?
I de mos hem de mirar un poc més cada dia, per evitar ensurts. Vinga, mirall és la nostra paraula d'avui, una paraula molt filosòfica i molt cinematogràfica, sí, i molt moltíssim. De ciència, però que té una càrrega potent.
N'hi ha moltes de pel·lícules, moltíssimes. Però bé, jo crec que si hi ha un mirall famós a la història del cinema, és aquest.
Esclavo del espejo, sal de la oscuridad, ven a mí del más allá. A través de los vientos y del fuego, yo te conjuro. Muestra tu rostro, ya.
Dime qué deseas saber, majestad.
Tan solo dime una cosa. ¿Quién es en este reino la más hermosa?
Ui, aquesta me sona.
Sí, eh? Aquesta me sona de qualque cosa. Aquest era l'any 1937 i David Hunt dirigia Blancanieves i los Siete Enanitos. És una producció mítica. De fet, és la primera pel·lícula d'animació estrenada com una pel·lícula comercial en els cinemes de tot el món. D'una manera o una altra, quasi tota l'animació que s'ha fet després li deu qualque cosa en aquesta pel·lícula. De fet, són 12 dibuixos per segon per personatge. A una època, aquí bons dibuixos se feien a mà, a damunt un acetato, i s'anaven canviant un a un i s'anaven moguent els fondos. Va ser una feina descomunal. A més, a nivell narratiu té moments molt foscos, perquè estem parlant d'una època que veníem de l'impressionisme, amb Murnau, amb Fritz Lang, que tenien aquests negres, aquests blancs i negres, converteixen la pel·lícula en un drama tremendo. I una anècdota. Els estudis Disney, a partir de s'estrena de... Ara no recordo bé si era el Rei León o era La Bella i la Bèstia, varen decidir agafar totes les pel·lícules antigues i redoblar-les, i totes les remasteritzacions sonaven així.
Espejo mágico, dime una cosa. ¿Quién es en este reino la más hermosa?
Muy admirada es su belleza, majestad. Pero hay una joven que es más bella. Una criatura que...
Jo reconec que a mi és mexicà, m'agradava molt. És molt Disney.
Exacte, exacte. A mi m'agradava molt, sí. De fet, jo recordo la Sirenita en tots els personatges, sobretot Úrsula, que era aquell pop dolent, aquella bruixa malvada. Què comes, que adivines? Ai, no vas a estranyar nada. Però bueno, era només una anècdota. Blancanieves i los Siete Enanitos amb aquest meravellós mirall.
Espejito, espejito, quina és la més bella? A veure, no sé si a en Woody Allen li ha demanat mai en el seu mirall si ell és bello o no és bello.
Crec que té claríssim que moltes coses és, però bello no. Jo crec que una de les seqüències més famoses del cinema és la seqüència final de La dama de Xangai d'Orson Welles. Avui no parlarem d'Orson Welles, perquè ja han parlat, a més han parlat d'aquesta escena, així que en parlarem d'una altra, que una altra obra d'art, que per això és una obra d'art, que li rendeix un homenatge preciós. ¿Vosaltres coneixeu aquestes dues veus?
¿Por qué nos paramos?
Calma, Harry.
No me digas que me calme. Mi claustrofobia es universalmente famosa.
De acuerdo. Para, pues todo acabará por arreglarse ya, ¿no?
Esto no me gusta nada. No, para ti es fácil decirlo, pero yo no puedo respirar. Tengo fobia.
No pasa nada. La verdad es que este ascensor está lleno de aire. Larry, cálmate. Procura no asustarte, ¿de acuerdo? No te asustes,
no me asusto,
¿de acuerdo?
No te preocupes. Solamente voy a rezar el rosario.
És que
és molt gran.
En Joan Pere, doblant en Woody Allen, molt gran. A pesar de lo petit que és molt, molt gran. Això és un fragment molt divertit, per cert, de Misterioso Asesinato en Manhattan. Era l'any 1993, quan Woody Allen escrivia i dirigia aquest un thriller mesclat en comèdia, en Diane Keaton, ell mateix, Alan Alda i Angelica Houston. És molt divertida. Bueno, a mi és de les més divertides d'en Woody. És la història d'una mestressa de casa avorrida que un moment donat sospita que el seu veïnat ha assassinat a la seva dona. Li diuen al seu home li diu estàs paranoica, però ella decideix que ho ha d'investigar i se posa a investigar-lo. És el que té viure a Upper East Side de Nova York i tenir dos bens suficients com per viure allà. I en Woody Allen el que fa és escriure una pel·lícula molt gamberra, molt embogida, molt hilarant i abarrotada total d'energia i de ritme. És una incatalogable mescla de thriller i comèdia amb una trama molt divertida i un Woody Allen que estava en aquell moment en plena forma. A més, ell i Diane Keaton repeteixen la parella d'Annie Hall, que ja li havia valgut l'Oscar en el millor guió original, amb un diàleg molt intel·ligent, com si se mirassin a si mateixos des de la distància i se'n volguessin riure. I, a més, com dèiem, té una de les seqüències finals que és un homenatge molt ben duit a dins la trama de el final de La dama de Xangai, aquell final magnífic, amb una persecució en un lloc tot rodejat de miralls, que bon, els miralls se rompen, els reflexos se rompen.
No saps qui dispara, ni,
no sap qui dispara, ni qui ha mort, ni si ha mort, ni no. El final d'aquesta també té aquest final fantàstic.
Sí, vinga, miralles, la nostra paraula, i aquest univers de llums, de colors i de reflexos, ens dues a llista que ha fet en Toni Camps avui. Per on seguim?
Què passaria si te n'adonassis que, a més de mirar-te en el mirall i veure-te, hi ha una altra persona a la teva ciutat que és idèntica, clavada a tu?
Anthony Clare, 3650 de la calle Radburn.
Diga.
Buenas tardes.
Hola.
Llamaba para hablar con...
¿Dónde llamas?
Perdón, creo que hay un malentendido.
¿Quién es?
Llamaré más tarde.
Ay, Enemy, any 2013, dirigida per Denis Villeneuve, en Jake Gyllenhaal, Melanie Laurent, Sara Gadon i Isabella Rossellini. Jake Gyllenhaal per partida doble, perquè és història d'un professor d'història que descobreix, veient una pel·lícula, que hi ha un actor que és exactament igual que ell, idèntic, clonat. S'obsessiona i decideix anar-lo a cercar amb una sèrie de conseqüències que no s'esperava. Mira, la pel·lícula és com un llarg episodi de La dimensió desconeguda. Estàs tot el temps demanant-te, però què? No entiendo nada, m'estic posant molt nerviós, aquest senyor m'està posant molt nerviós. No, a mi no cerquis més, no el tresquis, deixa'l fer que visquis la seva vida. És una adaptació de lliure de L'hombre duplicado, de la novel·la de José Saramago, i te deixa sense sortida. Perquè, a més, la primera visió és tan fascinant com incomprensible. O sigui, no entens res, res de res. Acabes la pel·lícula i dius... No he entendido nada. Què ha passat? L'he de tornar a veure. I però, en sèrio, és fascinant. O sigui, és una pel·lícula fascinant. A mi me perturba exactament igual que me fascina. M'encanta.
Vale, idò l'apuntant, perquè això de que vaig dir ara no sé què ha passat, però està bé, també és un altre estat, vull dir, és una manera d'acabar.
Sí, sí, és una manera d'acabar.
Sí, clar que sí. I de pel·lícules que inspiren en Toni Camps a partir de la paraula mirall, aquesta la d'un títol.
Alicia! ¡Has vuelto!
¿Hay algún problema?
El sombrerero es el problema.
Salva al sombrerero o el país de las maravillas será historia. El sombrerero es mi mejor amigo. Si lo necesita, le ayudaré.
No es imposible. Es casi imposible.
Alicia torna en el món fantàstic de les meravelles, on descobreix que el sombrerero loco ha perdut la seva muchosidad, que li diuen a la primera versió que va fer Tim Burton. Així que haurà d'aturar el temps per tornar-lo a trobar. És una pel·lícula de James Bobin en Mia Wasikowska, Johnny Depp, Helena Bonham Carter i Anne Hathaway. Funciona realment com una delirant i molt dinàmica aventura infantil, encara que no fa res que domesticar l'original del llibre, o sigui, l'original literari. Agafa els personatges en l'objectiu de contar una altra història completament diferent, fins i tot una mica Terminator, diríem, no? Aquello de hasta la vista, baby. I així tot, és curiós perquè té com a la mateixa brillantor que la primera part en el resultat final, no? A més, és una pel·lícula que podia ser meravellosa, però només és, bueno, està bé, la veus, i ja estàs per molts fans. Va. O sigui, per tots els fans del món i univers Tim Burton, que només està produïda per Tim Burton, no està dirigida per ell, però sí que tots els personatges són exactament els mateixos de la primera, d'Alicia en el País de les Meravelles, que sí que va dirigir Tim Burton. Ahí està. Alicia a través de l'espejo, l'havien de dur, perquè, clar, és que és impepinable, xerrant de miralls.
Sí, 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 sí. Havia
de travessar aquest mirall.
I d'una altra, i aquesta també en xerra, en el títol.
Exacte, exacte. Què passaria si reflex del teu mirall un dia s'ha cansat de tu i diu, pues mira tío, m'he cansat, me'n vaig, ala, adeu.
¿Qué haces cantando desde las 7 de la mañana? Que pareces imbécil.
¿No te traes recuerdos de cuando éramos pequeños?
Sí, me traes unos recuerdos de mierda.
Yo creo que hacía tiempo que no tenía tan buen sexo, pobrecita.
Ya,
no
podemos dejar que ese pollavieja nos altere así, Paula.
Mírate, mírame. Eres un puto callo.
Pues això és el que li passa a aquests quatre personatges d'aquesta comèdia de Marc Crehuet, el director del Rei Tuerto, que l'any 2022 va dirigir i escriure Espejo, Espejo, en Santi Millán, Malena Alterio, Carlos Aceres i Natàlia de Molina. Pues això, són quatre personatges, quatre persones que fan feina una empresa de cosmètics, el director de màrqueting que té gairebé l'edat de l'empresa, un assistent de 25 anys, la seva germana i un administrador insegur de 40 anys, que tenen una relació molt peculiar en so reflexa d'ell mateixos en el mirall. De fet, ells xerren, no? És com si fossin un personatge més. I un dia aquests personatges decideixen que estan cansats i se'n van. Ara, pues adiós, i ja veurem què fem. És una comèdia molt peculiar que funciona si te deixes dur, sense posar gens de resistència. Com que els actors te cauen bé, els personatges te cauen bé. Té alguns moments, això sí, molt, molt lúcids, d'en qualque frase d'aquestes que dius, ah, mira, aquesta frase sí, aquesta sí me la quedo.
Vinga, i amb què acabam?
Jo crec que el mirall sempre acaba dient-se veritat.
¿Busca usted algo, agente?
¿Qué sabe de aquel hotel?
Casanova durmió allí en 1763.
No hablo de 1763. Desde que estoy aquí han entrado en él cuatro parejas.
Es que el lunes hay poco movimiento.
Entre nosotros, ¿tiene siquiera una vaga idea de lo que hacen allí?
Tengo una idea muy clara. Se trata de amor.
¡Es ilegal!
Eso nos demuestra el mundo en que vivimos. El amor es ilegal, pero el odio no. Puedes odiar en cualquier parte y a cualquier persona. Pero si quieres un poco de ternura, un hombro sobre el que llorar, una sonrisa a la que abandonarte, tienes que esconderte en rincones oscuros como un criminal vergonzoso.
No me digas que no sigui un diàleg absolutamente brillante. Y eso es lo que escribía Billy Wilder el año 1963 per el guió de Irma la Dulce, en Jack Lemmon, Shirley MacLaine, Lou Jacoby i Blues Yarnell. Per què he duit aquesta pel·lícula que tu diràs? Què té que veure en son mirall? Bueno, Irma és una prostituta que cau a una redada policial d'un gendarme que acaba de començar a fer feina, fidel complidor de sa llei, però que s'enamora perdudament d'aquesta Irma. Per ella, deixa sa feina, s'enfrenta a tothom, se baralla en tot Cristo. Jack Lemmon en estat pur i sa meravellosa Shirley MacLaine en sa seva millor època, dirigits pel mestre Billy Wilder, després de L'apartamento. L'he duita perquè hi ha un moment donat de sa pel·lícula Kivon Irma, sa seva filosofia del món és mirar-la a través d'un mirall romput. I en Jack Lemmon, el personatge d'en Jack Lemmon, li diu tens el mirall romput. I ella diu, ja ho sé. Diu, així me mostres la realitat, tal i com és.
Que bo.
Tota la filosofia de la pel·lícula està basada en aquest mirall que ella du dins el bolso i en el qual ella se va maquillant. És una comèdia molt simpàtica, molt genial, d'amors difícils, amb una cinta plena d'encant i feta per un director que sempre deia que volia morir en els 90 anys, assassinat, despullat a dins un armari, mort per un marit gelós que acabava de descobrir que s'havia colgat en la seva dona de 20 anys.
Billy Wilder, que segur que va tenir també moltes converses amb el seu mirall. El podem imaginar.
Segurament, segurament.
I de Toni Camps, gràcies i fins dimecres, que farem un especial Nadal, així que prepara't. Posa't campanetes.
Salut i cinema.
Hi ho, 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 it's home from earth we go. Hi ho, hi ho, hi ho, hi ho, hi ho, it's home from earth we go. I hope, I hope, I hope, I hope, I hope, it's home from which we go.
I hope, I hope, I hope, I hope, I hope, it's home to work we go. I hope, I hope, I hope, I hope.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
Viu el Nadal més màgic a IB3.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va a la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
You are, in case you don't know, I be the wind, the rain and the sunset, the light on your door, to show that you're home, when you think the night has in your mind.
I així arribem al final del programa, lluents com un mirall, gràcies a la feina de tot l'equip. Ja ens toca baixar barrera i ho farem amb poesia, que també pot ser un mirall de l'ànima i del territori.
A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
Aina Gómez Cintas, graduada en Llengua i Literatura Catalana, investigadora i escriptora. Benvinguda entre avui i demà. Com estàs?
Molt bé, moltes gràcies.
Que bé tenir-te. Escolta, si te dic mirall, que te venes cap primer de tot, Aina?
Mira, idò, m'ho ve en el cap autopercepció, identitat, judici, també pressió estètica, o narcisisme.
Sí.
Però també en un sentit positiu, curiositat o una espècie de redescobriment constant d'un mateix, diria.
Que fantàstic com una paraula mos pot dur a tant d'universos, eh? Ai, no, la mateixa paraula. Tu t'hi mires molt en el mirall?
Mira, m'agradaria dir-te que no, però t'enganaria, eh? Sí, sí, em miro molt en el mirall. La majoria de vegades per una qüestió purament estètica o superficial, però també a vegades amb aquesta curiositat que te deia abans, com amb una voluntat de percebre detalls nous.
Hi ha una frase feta, que és que la cara és el reflex de l'ànima. A tu se te nota com estàs segons la cara que poses?
Jo crec que sí, ja som bastant transparent. Però si una cosa me disgusta, també ja ho sé dissimular per educació.
Ja. I ets autora d'un llibre de relats, Les Hores Seques, del Gall Editor. I me feia pensar si un relat també fa de mirall de l'autor, encara que escrigui ficció. Què diries?
Sí. A veure, jo crec que és inevitable que la matèria primera del procés creatiu sigui la pròpia experiència, no? Però després l'escriptura la sotmet a un procés de deformació, crec que prou radical, que sí que impedeix fer inferències sobre la vida de l'escriptor. És cert que des de sempre s'han intentat establir aquests paral·lelismes entre obra i biografia,
sí.
Però també des de textos literaris, les teories de la recepció o textos molt famosos com els de la mort de l'autor, de Roland Barthes, per exemple, han posat en dubte aquesta tendència.
Digues.
I que també han posat damunt la taula que la gràcia de la literatura és que escapa de les mans dels seus creadors i és quan arriben els lectors que acaba exercint aquesta funció d'identificació.
Que en el final qui llegeix, no?, és qui també posa, fa de mirall de lo que està mirant o del que està llegint. I tenim aquest mirall que mos dona s'imatge d'alguna cosa, una metàfora total, i ja ho veiem escoltant en Aina Gómez Cintas. I tu estàs preparant la teva tesi doctoral sobre la poesia menorquina contemporània vista des del marc conceptual dels estudis afectius, la geocrítica i secocrítica. Actua com a mirall, també la poesia, Aina?
Jo no diria que actua com a mirall, perquè això significaria reduir-la a un simple acte d'imitació o de mimesi, és a dir, de còpia de la realitat, i la poesia és més que això, però sí que crec que la podem considerar o estudiar com un document, perquè registra una manera determinada de conceptualitzar el món. No és casualitat, per exemple, que les illes o els paisatges s'hagin tendit a representar o personificar en femení, com el cos d'una dona. I aquesta constatació fa patent tota una tradició estètica vinculada a una òptica eminentment masculina, no? Per exemple. Així tot, també pens que s'ha d'anar un poc en peus de plom quan s'analitza una obra literària des d'una perspectiva més sociològica, perquè la poesia se construeix a partir d'uns mecanismes propis, com per exemple la hipèrbola, que no se poden prendre tampoc com un testimoni extremadament rigorós del seu context des d'un àmbit extraliterari.
Sí, sí, totalment. I, però què diries per lo que has vist, llegit, estudiat, comparat, que reflecteix la poesia de la realitat de Menorca?
Mira, jo diria que com a mínim en la poesia contemporània se fa patent una necessitat de renovació dels imaginaris retòrics i efectius per representar Silla. Sí que per segons quins poetes, arran de la massificació turística i altres transformacions territorials, i també al davant de la degradació ambiental, el paisatge ja no pot sostenir els mateixos significats que abans, és a dir, entès com a paradís o símbol de puresa o senyal d'identitat. I, per tant, aquesta tradició que tendia a sublimar Silla des del pintoresquisme o la idealització ha quedat obsoleta per molts de poetes. Ja sigui perquè la nostra relació amb el lloc ha canviat i pot ser més incòmoda, com perquè s'han produït alteracions substancials en la seva morfologia que impedeixen eternitzar o reconèixer-hi certes imatges de postal.
Ja, això també ha canviat amb els temps. Tu has estudiat poetes com Nana Maria Ticoulat, en Pere Gomila, en Pons Pons, en Llucia Pellicer, en Bep Joan Casasnoves, en Damià Rogenc i en Benetjam. Què tenen en comú quan escriuen de Menorca?
Sí, se fa un poc difícil d'analitzar, perquè jo estic la poesia més figurativa, que diríem, però sí que entre qui conreen aquest tipus de poesia, jo crec que, encara que sigui més explícitament o més indirectament, molts d'ells manifesten una estima incondicional per la seva illa, encara que en molts de casos, com ja han dit, aquesta amor se poetitzi a través del dolor. I també diria que comparteixen una certa resistència a deslocalitzar-se en un sentit positiu, perquè no renuncien, tot i aquesta incomoditat que els pugui generar, enfrontant-se a la representació de la seva realitat més immediata.
Que t'apareixi, tries algun d'aquests poetes i mos llegeixes algun poema, alguna estrofa, per entendre també com miren Silla.
Sí, he triat un poema d'en Pons Pons, que se diu Filius Insulae, que crec que il·lustra perfectament aquesta necessitat de renovació retòrica, perquè el poeta, com veurem ara en aquest poema, se troba davant l'impossibilitat de seguir fent de poemes bucòlics. Ara llegiré.
A veure.
Diu, soc al bosc de Sartiga i és hivern. Fa fred. M'he llevat les sabates. Ara escric caminant descalç entre el pinar. Així sent bé la terra, l'antiga i aspre terra endogalada dels avis, dels besavis, dels meus avis. Hi ha xalets il·legals. Hi ha dos gossos que borden, amargats amb lladrucs de pell negra i piscina. Hi ha un Citroën tirat, una moto, una cuina, un sofà, no m'entesc, un bé mort i un somier. Jo volia només fer un poema bucòlic, escriure, es veia el camp entre els turons de l'illa, cal que cremi els records d'uns paratges de faula, no sé viure sotmes ni amb mirada turista. Al pou sec hi ha enderrocs, però brillen els brucs. Som indignes del do devastat menorquins. Crec que queda bastant clar
el
missatge del poema, però és un poc això que deia abans, aquesta necessitat de reinventar-se un poc per representar Silla de Menorca.
Silla de Menorca, sí. I d'aquesta investigació que estàs fent, d'aquest treball, d'aquesta feina predoctoral, que t'està agradant més sobre la poesia menorquina, de lo que estàs coneguent?
En primer lloc, bé, això m'aporta molta satisfacció poder conèixer a fons la poesia menorquina, descobrir també autors que no havia llegit i també poder construir aquesta panoràmica general i també bastant completa. A més, també crec que és molt interessant observar com la poesia evoluciona en paral·lel en els canvis històrics i territorials, o també en els diferents corrents estètics i de quina manera hi responen o s'hi adapten.
I escolteu, que aquesta xerrada també sigui una convidada a llegir en els poetes menorquins, la poesia en general, però la nostra en particular. I, Aina, sempre faig dues preguntes en aquesta secció per acabar ja el programa. La primera, si tens algun costum abans d'anar a dormir, algun hàbit que mos ajudi a dormir millor. No sé si serà llegir poesia, tu digues.
Ja, sí, mira, havia apuntat aquesta. Ja que parlant de poesia, diria llegir. No només perquè és un hàbit que molt sa i enriquidor, sinó també perquè crec que és més bon somnífer que una pantalla.
I molt millor pel cervell, segurament. I escolta'm, a quina cançó t'agradaria que baixéssim la barrera del programa fins demà i la compartim amb els oients?
Idò, mira, m'agradaria compartir una cançó que se diu Som, de Rudimentari, que és un cantant menorquí compromès i amb un missatge molt necessari.
I de cantants i músics que també fan poesia, eh? Que això tampoc hem d'oblidar-ho. I de Aina Gomis-Cintas, mos ha agradat molt xerrar amb tu. Gràcies per ajudar-nos avui a baixar barrera i molta sort. Gràcies.
Igualment, moltes gràcies a vosaltres.
Entre avui i demà, Araceli Bosch.
Contravent, tots som estrangers, si ningú t'entén. Tu xerres molt tancat, tu xerres diferent. Som marinets, som pagesia, poesia incandescent. Bon.